Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deu minuts, arribem a dos quarts d'una al migdia. Estava mirant aquí, ja mirant cap a la tornada al col·le. Quan comença el col·le és quan comença la normalitat, i això els professors ja començaran a treballar l'1 de setembre. I els alumnes, doncs, si parlem del segon cicle infantil, primària i ESO, serà el 6 de setembre, i l'etapa postobligatòria, doncs, començarà de forma generalitzada el dia 12 de setembre. Això, aquí comença el curs oficialment aquí a Catalunya, en aquestes dates. Bé, d'entrada, educació bàsica seria el 21 de juny, quan acabaria, el 21 de juny del 2024, i el 17 de juny la postobligatòria. Bé, conforme a dates ho tenim clar, no? Hi ha hagut aquesta polèmica que hi ha hagut, parlarem de seguida, perquè hi ha moltes coses que no s'han resolt encara. De fet, comença aquest retorn a classe sense resoldre problemes enquistats d'altres cursos. Però si mirem el que costarà a les famílies, estem parlant, i atenció, agárrate los machos, estem parlant de la tornada al col·le més cara de la història. És així de contundent, és així de contundent i dur, la tornada al col·le més cara de la història. Parlem, i són xifres aproximades perquè això varia en funció del col·le, en funció si és públic, si és privat, si això va en funció, va per barris. Però si posem una xifra aproximada, o una mitjana, estem parlant de 500 euros. 500 euros per alumne, per cap. Ja és un què, eh? Tranquil·lament, eh? Ara, si a aquests 500 euros afegim, les quotes de l'AMPA, les extraescolars, les matrícules, quotes del col·le, tot això pot arribar, i també en funció del col·le, a 2.000 euros any per alumne. No està malament. Estem davant de la tornada al col·le més cara de la història. Ara parlarem, d'això parlem de matèria. Si parlem en un punt que a mi em sembla capdalt per una conciliació familiar, capdalt per feines dels pares, i és el menjador escolar, estem parlant que per tercer any consecutiu el menjador escolar tornarà a pujar. I per nano serà aproximadament 6, amb pràcticament 7 euros. 7 euros. És molt, eh? És molt. És molt, moltíssim. Bé, aquí a Catalunya tenim un xec escolar que va prometre la Generalitat, el president Aragonès, en el seu moment. En principi va ser anunciat, com no pot ser de cap altra manera quan passen aquestes coses, en època electoral de les municipals va anunciar que hi hauria un xec pel col·le, que seria possiblement dels 100 euros que ens han anat enviant. Bé, malgrat això, a Catalunya tornarà i continuarà sent la tornada al col·le més cara de la història. El xec ajudarà, però bé, és el que tenim. D'això en parlarem molt. Avui començarem parlant de tot això de la tornada al col·le, avui, demà, aquests dies, perquè hi ha una vaga convocada de cada el dia 6. Això serà una altra cosa que ja en parlarem. Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Us estic encantat de parlar, encara que siguin notícies com aquestes, de la tornada al col·le més cara de la història. I us explico el temps. I és que la meteo que tenim de cara prevista, sobretot per aquesta tarda, és que hi ha alertes per intensitat de pluja, el que seria el Maresme, Barcelonès, estem parlant de Vallès Oriental, Vallès Occidental. Bé, no estem parlant de les pluges d'aquest passat cap de setmana, estem parlant de ruixats aïllats que poden ser, seran minsos, localment moderats, en tot cas, amb una acumulació poca cosa. És una alerta activada cara aquesta tarda de dimarts. I alertes també per aquestes intensitats de pluja, també al litoral central, a costa central, per demà dimecres. Tant demà pel matí està activada també aquesta alerta per intensitat de pluja a la costa central. Les temperatures estaran per sota, en general, una mica per sota del que tocaria per l'època, però tot i així, a les hores del dia seran temperatures estiuenques. Estem parlant de valors de 30 graus, tranquil·lament. Estem parlant de valors que si en conjunt estarien per sota del que tocaria per un 29 de agost, farà calor. No penseu que tindrem fresqueta. Això sí, sembla que ha dormit millor, i això sempre és una bona notícia. I com tenim la xarxa viària? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit, concretament a la Mireia Camats. Mireia, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs a hores d'ara la situació és molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana. Només comentar-vos que la GI-614 hi ha 2 quilòmetres de retenció cada que és per anar cap a les platges. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Bon dia, Mireia, moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després parlarem dels preus de la tornada a classe més cara de la història. És un titular molt contundent, i que fa fins i tot por. Però és que és així, llavors hem de tornar a buscar com estalviar, etc etc. Ja sabeu, la cultura del reaprofitament, que almenys jo quan era petit ja tocava també això, Bé, però parlem d'altra qüestió. Parlem dels problemes endèmics que han tingut el professorat i la manera d'educació que tenim aquí a Catalunya, en concret, Ja sabeu que ara hi ha una altra conselleria, una consellera d'Educació, i sembla que la cosa està més suau. Sí o no? Com és? Com es presenta? Sembla que serà un retorn a classe sense resoldre els problemes que hi ha, dels que es queixaven ja els professors. Tenim al telèfon el membre del sindicat ESPEC de professors de secundària, el Xavier Massó. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Encantat de parlar amb tu i desitjo que hagis passat unes tranquil·les vacances.
Bueno, ho hem procurat, però vaja, sempre hi ha feina.
No, i penso que es gira més feina. Com està la situació ara que comença el curs?
A veure, és una situació una miqueta anòmala per la normalitat en què s'acostuma a començar cada any el curs, no? Que sembla una mica el dia de la marmota, allò, una eterna repetició, no? D'entrada tenim ja problemes estructurals, com ara sempre n'hi ha hagut, això el dia de la marmota ja dic, que vindrien problemes estructurals a l'FP, encara no tenim dades precises, però han sortit informes que molts alumnes, no, com cada any, no poden inscriure's a l'especialitat o a la família professional en què es volen inscriure, i aleshores se'ls desvia cap a d'altres, en fi, putineries d'aquestes sempre típiques.
És curiós que això encara sigui així, però encara hi ha un marge molt ample, perquè jo recordo que havíem parlat de fins i tot xifres de 20.000 alumnes que no havien acabat fa 2 anys o així, no? Sí. Encara estem en una forquilla que crida l'atenció?
Molt probablement. Jo no puc donar xifres ara mateix, perquè no les tinc, però tot indica o tot apunta que serà una cosa similar, és a dir, si no són 20.000, potser seran 15.000 o potser siguin 25.000, no ho sé, vull dir, però vaja, que la cosa segueix així, manca de planificació, per tant, i també això seria atribuïble, per entendre'ns, al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i després tenim un altre problema, el batxillerat estructural, que ja sembla també gairebé estructural, curiosament, que és el tema de la selectivitat, és a dir, ningú sap com serà la propera selectivitat. El curs comença i, com més ben sabut, els alumnes de segon de batxillerat, principalment, però també els de primer, en gran mesura, perquè hi ha matèries que hi ha les matemàtiques 1, matemàtiques 2, per exemple, que estan relacionades. O sigui, vull dir, doncs ningú sap com serà la selectivitat, perquè, clar, no hi ha decret de selectivitat d'acord amb la LOE, perquè en aquests moments estem en un govern en funcions. Per tant, ningú sap com preparar-ho. Vaja, vull dir, així estem.
No està malament la cosa. Des de que va canviar la Conselleria d'Educació, han millorat les relacions i l'enteniment?
A veure, nosaltres vam tenir una entrevista amb la Conselleria d'Educació el mes de juliol, començaments de juliol. A veure, el tarannà va ser, doncs, en principi, obert, etcètera. Ara, els fets, per dir-ho així, que a la llarga doncs és el que compta, jo m'atreviria a dir, almenys, hem estat seguint, etc, que s'està caracteritzant la seva gestió, ara per ara, si més no, d'un continuisme gairebé inactiu, per dir-ho així, és a dir, el calendari ha quedat com estava, les coses que s'havien de resoldre, doncs, de moment no estan resoltes, sinó que estan igual. Vull dir, per tant, la veritat és que és una miqueta encara, potser, jo no vull dir que si és massa aviat per encara poder valorar, però pel que s'ha fet fins ara, que és pràcticament deixar les coses com estaven en la immensa majoria de casos, doncs la veritat és que sembla bastant decebedor, ara per ara. Veurem, ara que comença, bueno, que es reparen l'activitat, si surt amb alguna, amb alguna modificació per a bo. No sé, el calendari escolar, per exemple, pel curs vinent, ja que aquest no es pot canviar. En fi, el tema de les retallades, que també hi havia. Un replantejament seriós del model competencial que s'està aplicant en aquests moments i que és un absolut desastre. Però, de moment, la veritat és que, de moment, bueno, hem de deixar el judici en suspensió. És a dir, un suspens. Suspens en el sentit literal del terme, ja m'enteneu. Però jo diria que més que res per inacció o per pura continuïtat, no? No sabem encara que, com respirarà. El que passa que els premis que ens hem de tenir ara per ara, doncs diguem que no són massa bons, vaja.
Carai, doncs, quines expectatives. De tot, què seria el més urgent de solucionar en aquest curs? Bueno, aquest curs o de cara al vinent, perquè aquest, com tu dius, ja poques coses es podrien canviar així.
Nosaltres entenem que aquí hi ha dues, a dos nivells diferents, hi ha dues qüestions que són fonamentals. La primera, resoldre ja d'una vegada, des del punt de vista professional i laboral del professorat, resoldre el tema de les retallades, que encara s'està arrossegant.
Encara, és que estem parlant de
encara s'està arrossegant.
Però des de quan estem parlant d'això? És increïble que encara estem parlant de les retallades, eh?
Sí. Estem parlant del 2009 i del 2010 i del 2012. Estem parlant d'això. Això d'una banda, i de l'altra banda, un replantejament seriós del model educatiu, del model pedagògic, perquè aquí s'està aplicant un autèntic disbarat conceptual. Estan sortint, bueno, han anat sortint al llarg del curs passat, els informes Pirls, per exemple, a primària, un desastre amb lectoescriptura, comprensió lectora, etc. Esclar, la prova de competències bàsiques, que també van ser uns resultats desastrosos, i aquí seguim donant-li la culpa a la pandèmia, però potser que ja n'hi ha prou de pandèmia, que total, a veure, a tot Espanya és el lloc on menys temps es van tancar les escoles. No ho hauríem d'oblidar. Aquí les escoles van estar tancades 2 mesos a la pràctica.
Sí, però possiblement que, a més, aquestes aigües no són d'ara, no és que siguin del curs passat,
no, no,
eh? És que
no,
això ve de lluny, és curiós, perquè això ve de lluny i no hi ha manera,
sí,
eh?
Això està clar que, a veure, que no és la consellera que va començar el juliol, vull dir, no, això és un tema que s'arrossega, doncs, a través de les successives lleis, que són totes un refregit de les anteriors, totes, vinguin del partit que vinguin, i comptant aquí amb la LEC, l'arbitrarietat amb l'elecció del professorat substitut interí per part del director, cosa que en una escola pública és aberrant, perquè són llocs de treball públics, per tant, que estan pagats amb diners públics, i això significa que les condicions de provisió i d'accés a aquests llocs de treball doncs han d'estar regides pels criteris de transparència, publicitat, mèrit, capacitat, etc. Aleshores, hi ha alguns instituts que ja són autèntiques colònies familiars. Que sembla que sigui això la simonia, no?, que se'n deia a la mitjana. Vull dir, és que realment, a veure, està la cosa sistèmicament molt desballestada.
Sembla, Xavier, que tindrem un altre curs calentet, per dir-ho d'alguna manera.
A veure,
tant de bo no fos així, eh?
Però, bueno, molt ens temem que tornem a más de lo mismo,
Doncs, senyor Xavier Massó, del Sindicat de Professors de Secundària ESPEC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes valoracions, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Doncs aquesta és la situació. Sembla que això, estem, quan parlem de retallades, és que ara estem parlant del 2008, 2009, 2010. És curiós que a vegades hi ha coses que solucionen tan ràpidament i coses que costen tant, sobretot quan parlem de la base, d'una de les bases de la societat, que és l'educació. De seguida parlem directament dels preus, del que tocarà pagar per tornar a classe, per nano. Estem parlant de la tornada al col·le més cara de la història. Però abans de tot això, anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Buenos días, doctora, ¿cómo estás?
Muy Muy buenos días, muy bien.
Bueno, pues encantado de hablar contigo, como siempre, Carmen. ¿Y hoy hacia dónde vamos?
Mira, vamos a hablar de dificultades, ¿no? En concreto, acabo de tener una charla con una paciente que me ha gustado mucho porque a mí me encanta, ¿no? Cuando me ponen retos o me ponen problemas o me cuentan realidades, ¿no? Que la mayor parte de las veces eso son realidades, ¿no? Y me hablaba y me dijo, doctora, es que en realidad es difícil perder peso y es difícil mantenerse, ¿no? Mantener los kilos que se han perdido. Y vamos a ver, vamos a analizarlo un poco. La pérdida de peso, si uno la intenta hacer solo, evidentemente cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y pongo un ejemplo. Yo tengo mi casa y la diferencia está de que la limpie sola o que quiera hacer la limpieza de armario y la limpieza a fondo, la quiera hacer sola o tenga una persona que me ayuda, ¿vale? La puedo hacer sola, me va a costar mucho más trabajo, me va a costar más esfuerzo, me va a costar más tiempo y corro el riesgo de cansarme a lo mejor y decir, pues ¿sabes qué? Pues ya la semana que viene haré el resto, ¿no? Y dejarlo a mitad de camino. Sin embargo, con una persona que asuma pues la carga conmigo, pues si ella hace el 50% y yo hago el 50%, pues me limpio la casa en un día, ¿no? Pues lo mismo le pasa a la pérdida de peso. Si la pérdida de peso se intenta sola, se va a hacer muy cuesta arriba, ¿vale? Y esto hace que la mayor parte de las personas no lleguen a su objetivo o no consigan realmente lo que quieren, porque a veces se necesitan pérdidas muy localizadas que haciéndolo el paciente solo no se consigue, ¿vale? Y si lo hacemos en compañía, que es la figura que nosotros representamos en la pérdida de peso, vamos a hacer que el camino sea mucho más corto y además mucho más fácil de recorrer, ¿vale? Con lo cual, el consejo donde está, busquemos ayuda para la pérdida de peso y una ayuda eficaz, que es lo que nosotros suponemos para el paciente. Pero luego siempre los pacientes me dicen, sí, sí, vale, pero yo ahora llego, ¿no? Ya consigo la pérdida de peso. Y ahora, mantenerlo, doctora, es que es muy difícil, es que prácticamente tengo que estar a dieta toda la vida.
Entonces, ¿es difícil mantenerlo, sí?
No es difícil, Cruz. Lo único que pasa es que tenemos que tener la cabeza, tenemos que dirigir nuestros esfuerzos hacia donde queremos ir. Entonces, era la conversación que yo tenía con la paciente, claro. Y era, si yo lo que quiero es dejarme ir, ¿vale? Pues tengo que saber cuáles son las consecuencias de dejarme ir, ¿no? Si yo el dejarme ir lo controlo, es decir, yo sé de personas que están 10 kilos arriba, 10 kilos abajo. Es decir, cojo 10 kilos, mi tope son esos 10 kilos, lo pierdo, ¿vale? Con más o menos esfuerzo solo en compañía y al cabo del tiempo, catapumba, otra vez los tengo ahí, ¿vale? Y están ahí, digamos, con ese control férreo de los 10 kilos porque se pone un tope y más de ahí no pasa, ¿no? Pero estos son muy pocas personas las que yo conozco en este sentido. La mayor parte de las personas, ¿qué pasa? Nos toleramos. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo decido dejarme ir, ¿qué pasa en el dejarme ir? Pues pasa que son 5, que son 10... y que luego ya entro en una barrena, por así decirlo, que es muy difícil de parar. Hasta que se me escapa la situación de manos, me puedo encontrar con 25 o 30 kilos y entonces otra vez el esfuerzo desde los 25 o 30 kilos, ¿no? Entonces me decía la paciente, dice, doctora, pero es que comer es muy bueno. Digo, pues claro que sí. Digo, lo primero que hay que hacer es reconocer lo que es. Es decir, pero esto lo reconozco yo. Es decir, ¿me gustaría a mí comer más de lo que como? Sí. ¿Me gustaría viajar más de lo que viajo? También. ¿Me gustaría trabajar menos de lo que hago? Pues sí, señor. ¿Me gustaría gastar más? Pues sí. Es decir, reconozcamos lo que nos gustaría hacer. Pero luego aceptemos el camino que queremos seguir. Y si mi camino es el de dejarme ir, tengo que aceptar cuáles van a ser las consecuencias, que van a ser consecuencias duras, consecuencias difíciles y siempre con un esfuerzo mayor añadido. Si yo, por el contrario, lo que quiero es controlarme y lo que quiero es mantener una calidad de vida y lo que quiero es tener una esperanza de vida larga pero con buena calidad de vida, con una buena cabeza, disfrutando, ¿no?, de esos años finales de mi vida, entonces ahí tengo que ponerme unos límites y tengo que decir aquí sí, aquí no, aquí sí y aquí no. Y esos límites, ¿qué ocurre? Si los intento solos, me va a costar más trabajo. Si nosotros actuamos como entrenador de esa imposición de límite, lo que vamos a buscar es un automatismo en la respuesta que luego el paciente, cuando esté solo, le va a resultar mucho más fácil, esto es lo que hacemos, pero siempre poniéndonos un límite. Y decir, si yo llego a este peso llueva o truene, tengo que tirar hacia atrás. En definitiva, son ejercicios, son entrenos, son lo que se llama ahora el coaching, ¿de acuerdo? Y es lo que nosotros hacemos con los pacientes para ayudarles a llegar al objetivo y luego a mantenerse.
Claro, un acompañamiento, el coaching, un acompañamiento que es clave cuando hay momentos de debilidad, que es normal también, es un factor, el factor psicológico es muy importante también en la pérdida
tanto,
de peso.
Y tanto que sí.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón para preguntarle lo que queráis preguntarle. en el 93-414-36-31. 93-414-36-31. En la web vais a encontrar toda la información, starbene.es, esa es la dirección, starbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme, hasta mañana.
Hasta mañana, adiós, cuídate. Adeu. I de seguida parlem d'aquest titular tan contundent. Estem davant de la tornada al col·le més cara de la història. No sé per què, tampoc... És contundent, però... Me lo esperaba. És una qüestió que tampoc digui, oh, sorpresa. Pues va ser que no. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-490-26-29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93-490-26-29.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño. Dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En los hogares españoles hay 15 millones de mascotas y más de la mitad, unos 9 millones y medio, son perros, según los últimos datos del INE.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué requisitos debemos cumplir si viajamos con nuestras mascotas?
Pues mira, hay requisitos comunes: que tengan chip, pasaporte, las vacunas al día y que viajen en transporte homologado si queremos llevarlos con nosotros en cabina, que es lo normal.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La tornada al col·le més cara de la història. Parlem d'una mitjana de 500 euros, 400-500 euros per alumne. Podem dir que ens ho esperaríem, això, eh? Vull dir, no és una sorpresa en una situació inflacionista, en una situació de pujada de preus, una situació com la que vivim, que tot això estigui absolutament disparat i esbojarrat. Parlem amb la portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris a Catalunya, de l'OCU, a Catalunya, l'Esther Lorente, que la tenim al telèfon. Esther, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Mare meva, preu d'or, eh? La tornada a classe més cara de la història.
Sí, Déu-n'hi-do. Mira, nosaltres fem cada any una enquesta, encara no la tenim acabada, però ja prenent les dades de l'any passat i una mica Les quatre dades que ara mateix tenim supera de mitjana, només en material escolar i roba, els 500 euros.
Carai, jo m'he quedat curt quan parlava de mitjana de 400, clar, una mitjana nacional, sí, igual sí, però...
A veure, la mitjana també s'haurà de veure també, doncs, cada família i cada,
sí,
cada
sí.
cosa, no? Però sí, sí, només en temes de roba, llibres i material escolar. No parlem, perquè si després hem de parlar, doncs, de, bueno, la matrícula, les quotes del col·legi, si són escoles públiques o privades, les extraescolars, el menjador, les quotes de les safes, tot això. Si sumem tot això, la mitjana està pels 2.000 euros. Llavors, bueno...
Quan has dit? 2.000?
2.000 euros, sí. 2.000 euros de mitjana. Hem de veure també, perquè hi ha... A veure, els nens que van a un col·legi públic, doncs la mitjana normalment està pels 1.000 euros. Els privats sí que puja molt, per això és el que fa que la mitjana sigui més elevada. I els concertats també, déu-n'hi-do, uns 3.000 euros. És a dir, bueno... Déu-n'hi-do, és que sí, sí. Està tot molt car.
Sí, sí, no, i tant que està molt car. L'educació també està molt cara en aquest cas. Sí. I això que a Catalunya hi havia aquest xec del col·le, sí. que sembla que anava destinat precisament a alleugerir tot això, malgrat el tema, així ho tenim.
Bueno, hem de fer aquesta enquesta, i sí que és veritat, com bé dius, que tenim aquest xec que s'ha aprovat, per la primària, no per la secundària.
D'acord.
Que potser aquí anem una mica curts. Potser s'hauria d'haver també ampliat a les secundàries, no? Però per la primària sí que hi ha a disposició de tots els nens que hi vagin a col·legis públics o concertats, privats no, i ja s'entendre, doncs aquest xec de 100 euros per material escolar, que es pot fer un bescanvi a qualsevol botiga que tingui el logotip adherit en aquest, sí. en aquest tipus d'ajuts. Això s'està enviant aquest estiu i una mica doncs, és per poder arribar una miqueta això, durar una mica aquest cop, de cara al setembre es podrà fer servir fins al novembre, tinc entès. És a dir, bueno, això també atura una mica el cop, però déu-n'hi-do.
Però déu-n'hi-do, exactament.
Sí.
Bé, hi ha un... Evidentment, la peça, els llibres, tot això és una qüestió capdàs, és la part essencial, però hi ha una part essencial, sobretot, de qüestions de conciliació familiar i feina i demés, que és el menjador escolar.
Sí.
Que el menjador torna a pujar de preu, vull dir, per tu que són 3 o 4 anys de pujades del preu del menjador.
Sí, pensa, a més, que com que tot ha pujat i el preu dels aliments ha pujat en general i ja tenim aquesta tendència inflacionista, malauradament aquest any també pujarà. Per què? Perquè estem veient, fins i tot, hi ha una demanda, no?, per part de les associacions de famílies, no?, de les AFAs, de dir això no pot ser perquè gairebé costa 7 euros el menú infantil per dia. Això és molt. És molt. Per una família, per nen, 7 euros, déu-n'hi-do. I, bueno, una mica és a veure com ho podem solucionar. Això del xec, bueno, una mica per aturar el cop, jo crec que és una bona idea. Però nosaltres també tenim, bueno, donem una sèrie de consells per estalviar, o estalviar, o almenys no estalviar, però gastar menys.
Sí, tornem una mica a buscar, a reciclar llibres de segona mà, seria una bona solució, per exemple.
Bueno, és que tot el que sigui economia col·laborativa,
a més,
això també li estàs educant als nens amb uns valors. O sigui, no és una qüestió de ser més rics o més pobres, sinó si tu tens uns llibres i els pots després tornar en bon estat, també li estàs ensenyant al nen a tenir uns valors, a tenir cura dels materials i després doncs fer-ho d'aquesta manera. Es pot fer a través de l'escola, o també hi ha multitud de plataformes d'economia col·laborativa on es poden bescanviar els llibres o comprar-los de segona mà, etc. Després, una de les altres coses també és que no cal estrenar-ho tot en setembre. És a dir, es poden comprar dues o tres coses noves, però si tens una motxilla, que està bé, perquè has de comprar una nova.
Correcte.
Si ja tens una, no? Doncs aquestes cosetes, de vegades, són importants, sobretot, i sembla que sigui una miqueta... en sentit comú, però mirar el que tenim, perquè de vegades anem allà a comprar sense saber el que tenim i a millor hi ha coses que no cal que hagis de comprar o d'adquirir, no?, en aquell moment. Fer una llista i tenir-ho clar, el que tenim, el que es pot fer servir, el que no, i amb això anar a comprar per evitar doncs, les compres compulsives, no?
Ni tant. Hi ha algun càlcul de quan ens podríem estalviar fent, o seguint aquests consells d'estalvi?
No t'ho sé dir, perquè això dependrà de cada família i de cada nen, però sí que et pots estalviar uns diners, perquè sí, no cal que et compris, per exemple, que et dic, un estoig nou, totes les bolis nous, tot, no, tot això, si ja ho tens l'any passat, doncs, doncs ves tirant, no? O sigui, tampoc no tenim una dada, perquè dependrà molt de cada família i de cada situació.
És qüestió de convèncer el nano que possiblement Spider-Man, la motxilla de Spider-Man continua sent de moda i no la de les tortugues ninja. Seria una qüestió d'aquestes, que si està sí, bé, està bé, ja està.
No, i a més és que també és educar en valors, no? I
clar,
que,
sí, sí.
I que sàpiguen el que costen les coses i el valor que tenen i que les cuidin i ja està. I potser doncs, ara ha d'anar amb aquesta motxilla i a meitat de curs doncs, li compres l'altra, però no cal que sigui tota la vegada al setembre, no? És una mica, bueno, fer-ho a poc a poc.
I tant. Doncs, Esther Lorente, portaveu de la OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris a Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i a veure què ens depara tota aquesta despesa.
Gràcies a vosaltres.
Bé, és un què? Cada any és més car, cada any és més contundent el que costa tornar a classe. El cas és que després hi ha moltes preguntes a resoldre conforme a tot això, eh? Bé, de seguida parlarem d'una cosa històrica. Què diuen? Tenim un dels jaciments prehistòrics més importants a Catalunya, el de l'abric romaní. Allà s'han trobat, per exemple, s'han fet troballes, per exemple, de cranis de 60.000 anys d'antiguitat. Què ens diuen tot això i què ens diuen del nostre passat? Parlarem de cultura, parlarem d'història de seguida sobre l'excavació a l'abric romaní, parlarem amb la codirectora de l'excavació. Però abans, voleu carn? Us agrada? Sou carnívors, aquells que us agrada una bona carnaca? Doncs, escolteu, no podeu deixar d'anar a la Cabrera, Barcelona. Originaris d'Argentina. De l'Argentina tenim el tango i també aquestes carns fantàstiques argentines. I el xef Gastón Ribeira, un bon dia, va crear l'ànima d'uns dels assadors més exitosos de Buenos Aires, que és la Cabrera, ara a Barcelona. La Cabrera, la casa de carns que et porta la millor carn argentina, una experiència única pels amants de la carn. No la pots deixar escapar. La Cabrera està al carrer Diputació 239, això està entre Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. Carrer Diputació 239. Per reservar, pots fer-ho per Google Maps, ho trobaràs fàcilment, o pots trucar per telèfon al 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona. Aquestes hores ja és hora de començar a pensar en menjar. Bé, de seguida parlem de història, de prehistòria, que diu d'aquests jaciments com el de l'abric romaní, aquestes troballes. Què diuen del nostre passat? De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
200.000 dòlars.
Yo sé el nombre de un cementerio y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
200.000 dólares es mucho.
El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Ahora llenar la despensa con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos como este.
Pack de 3 latas de atún claro en aceite de oliva, Albo, compra 3 y el pack sale por 5,06 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Bon amor, jetem.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar, voy a gritar que te quiero de verdad, con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto, pero Aitana no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir, y como los niños chicos te pediré salir.
Què diuen els jaciments prehistòrics catalans del nostre passat? Anirem amb un dels més importants, l'excavació de l'abric romaní. Tot el que ens explica fa res van trobar, doncs, fer una troballa d'un crani de 60.000 anys. Que, això? Com s'interpreta? No és un crani, que ara t'ho dic, és un crani, però clar, tu t'imagines un crani sencer, un crani humà, però no. Quan fas aquestes troballes, trobes trossets. Trossets que mortals com jo i com segurament la majoria de vosaltres ho veiem pel terra i no ho interpretem. És un tros de, jo què sé, del que sigui. No fem aquesta interpretació. Parlem i fem cultura del tema amb la codirectora de l'excavació de l'abric romaní, la doctora Palmira Saladier. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. La majoria de mortals, si per casualitat ens trobem un tros de crani neandertal, primer, ni se'ns passa pel cap què és això. Com s'identifica? Com dieu, ostres, mira què hem trobat, què hem trobat?
Pues mira, te diré la veritat. No és fàcil, però en aquest cas hi havia unes característiques que ja eren molt suggerents. Jo no estava a l'excavació quan va aparèixer. Em van enviar una fotografia a la que no li vaig fer cas. Ah. Vaig dir, sempre que surt un crani, penseu que és Neandertal, però no ho penseu amb altres restes. Un pensament d'aquests ja una mica... no sé, saps? I quan vaig arribar al jaciment, me'l vaig mirar i el que trobem és una sutura. Les sutures són aquelles juntes que tenen els cranis, no? Els diferents ossos del crani, el lloc per on s'uneixen. I aquesta és molt característica de lo que és un crani humà. Té una forma que només la tenen els cranis humans. Dos ossos concrets dintre del crani, que són el parietal i el temporal. Llavors, aquí va ser quan vam començar a sospitar, però vam estar gairebé 3 dies per acabar-ho de confirmar.
Clar, és que no ha de ser fàcil. Estem parlant d'un tros, d'un trosset de 60.000 anys d'antiguitat. Com sobreviu això fins a la nostra època? Perquè fins i tot, si m'apures, estic dient que aquestes coses es troben per casualitat, o sabem on estem excavant?
Bueno, nosaltres estem trobant alguna cosa, hi havia possibilitats, però on estem excavant, que hi ha fòssils de l'activitat dels neandertals, hi havia possibilitats de trobar alguna cosa, però era difícil. Pensàvem que era un lloc d'habitat i trobar una resta una resta humana, vamos, era complicat. Al final ha sortit, però portem 40 anys excavant. Hem excavat 10 metres de profunditat, 300 metres quadrats. Això són molts metres cúbics de sediment. I, bueno, ara, l'abric romaní val la pena, perquè si portem 40 anys sense abandonar-lo i sempre, cada any, tenim una sorpresa nova i cada any és més interessant o més important que els anys anteriors, jo crec que, bueno, que tenim esperances de trobar moltes coses importants. El que passa és que no sabem el què. No podem fer futuribles amb això.
A l'abric del que hem pogut trobar aquest jaciment, Palmira, què podem saber de com vivien aquesta gent?
Pues l'abric romaní, precisament, com que té molta resolució en la sedimentació, ens ajuda a saber molt bé o a poder aproximar-nos molt bé al dia a dia. I una de les coses més importants que podem inferir, que podem deduir dels vestigis, és que viuen en grups, que són gent que tenen una elevada cooperació en les estratègies de subsistència, que això és la base de l'èxit evolutiu. De fet, des de que emergim com a espècie, no com a espècie, sinó com a gènere, com a homo, la cooperació, la vida en societat, són elements claus per a garantir la nostra supervivència i la nostra evolució. S'alimenten de carn, principalment, però són capaços d'explotar perfectament els boscos, coneixen molt bé quines llenyes necessiten per construir inclús cabanes dintre de l'abric. Tenen un control del foc, de la pirotecnologia fabulós, ja el tenen totalment domesticat. Això significa que tenen moltes hores de llum i, per tant, aquesta sociabilització de la que parlem és encara més elevada perquè tenen la capacitat d'allargar les hores de llum, les hores del dia, per a poder intercanviar probablement coneixements, experiències. Per a nosaltres, en aquesta època és quan neix el que podem dir que és el contador de cuentos. No tenim televisions, però probablement estaven aquelles figures de la gent que sabia més coses que explicava les seves històries, els seus contes, el que feia era construir la societat.
Doncs, doctora Palmira Saladier, investigadora de l'IFES Cerca i codirectora de l'excavació al jaciment de l'abric romaní de Capellades, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i fes extensiva la felicitació a tot l'equip, evidentment, per la troballa.
Moltes gràcies, de part vostra.
Una abraçada forta, Palmira.
Una abraçada.
Doncs així ho tenim, i és el cas. Per cert, de seguida tancarem Herrera, obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra parlant de les assegurances de la bicicleta. Si tens una bici, cal tenir assegurança? Sí o no? En parlarem, eh? Però, per cert, no sé si t'has plantejat com t'agradaria veure't als 70-80 anys. Si vols estar àgil, actiu, amb projectes, viatjant i gaudint, has de tenir el teu pes controlat, i això passa perquè no et sobrin, doncs, molts quilos, eh? Recorda que l'aigua, aquestes garrafes grans d'aigua de 5 litres, pesa 5 quilos. Si vols mantenir el pes perdut, doncs truca al 93 414 3631, al Starbene. A la doctora Torrejón demana una visita personal amb la doctora Carmen Torrejón. 93 414 3631. Es comprometen a veure't en menys de 72 hores. És un què, eh? I de seguida parlarem d'aquestes assegurances de bicicleta ja entrants a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Ara arribem a la una i continuo explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
Una de la tarde.